Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat rebaixar la tensió política al país després de la victòria del republicà Donald Trump a les eleccions de dimarts. En el seu primer discurs, després dels comicis, Biden ha promès un traspàs de poder modèlic, a diferència del que va passar fa 4 anys, quan Trump no va acceptar la seva derrota i ni tan sols va anar a la presa de possessió de Biden.
Yesterday... Ahir vaig parlar amb el president electe Trump per felicitar-lo i li vaig assegurar que he encomanat a la meva administració que treballi amb el seu equip per garantir una transició pacífica i ordenada. Això és el que mereixen els americans. That's what the American people
deserve. Mentrestant, Trump comença els preparatius per al retorn a la Casa Blanca. Des de dimarts ha parlat amb 70 líders mundials i la setmana que ve es veurà a Washington amb l'argentí Javier Milei, segons han confirmat des de Buenos Aires. Notícies amb Celia Forment.
La Unió Europea estén la mà a Donald Trump, però també reivindica perfil propi davant de Washington a la cimera que els 27 han fet a Budapest. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, president de torn de la Unió Europea, ha admès que va celebrar la victòria de Trump. A Rússia, el president Vladimir Putin també ha felicitat el president electe i ha dit que confia a restablir les relacions amb els Estats Units. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, també ha parlat amb Trump per felicitar-lo i diu que no sap què farà per acabar amb la guerra del seu país.
Encara no podem saber quines seran les seves accions concretes, però esperem que Amèrica serà més forta. És el tipus d'Amèrica que Europa necessita.
La Reserva Federal dels Estats Units ha rebaixat el tipus d'interès un quart de punt i el situa entre el 4,5 i el 4,75%. És la segona retallada consecutiva després de la del mes de setembre, que va ser de mig punt. El president de la Fed, Jerome Powell, assegura que continuaran decidint la política monetària a partir d'indicadors econòmics i diu que no pensa dimitir encara que li demani Donald Trump.
L'Audiència Nacional jutjarà l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i els seus 7 fills d'aquí un any a partir del 10 de novembre del 2025. La família Pujol-Ferrussola està acusada d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i delictes contra la hisenda pública. Segons la investigació judicial, van acumular un patrimoni de més de 70 milions que van dipositar a Andorra a l'ombra dels anys de presidència de Jordi Pujol. Per a l'expresident, la Fiscalia demana 9 anys de presó i per als seus fills entre 8 i 29 anys de privació de llibertat.
El bici guanya 1 miler d'usuaris cada mes, ho ha explicat al Catalunya Nit el director dels serveis de mobilitat urbana de BSM, l'empresa que gestiona aquest servei. Actualment hi ha registrades 162.000 persones al bici i disposa de 5.000 bicicletes entre elèctriques i mecàniques. Deulofeu defensa que la pràctica totalitat està en perfectes condicions.
El 90% de les bicicletes que hi ha al carrer en aquests moments, perquè no sempre és igual... Hem passat moments en què la situació del parc potser no ha estat en tan bones condicions per temes de calors, de moltíssima demanda, que ha coincidit tot junt, però en aquests moments nosaltres tenim un 90% de disponibilitat de bicicletes.
L'escriptora canadenca Margaret Atwood publica Perdidas en el bosque, un recull de contes que toquen temes tan variats com el matrimoni, la memòria, la mort o el pas del temps.
Perdidas en el bosque és la primera ficció d'Atwood, publica 5 anys després dels Testaments, la seqüela del Conte de la Serventa, que va escriure el 1985. El recull hi ha històries com un conte sobre la petjada que la mort d'un gat deixa en el seu amo o una entrevista fictícia de l'autora amb George Orwell a través d'una mèdium. En una roda de premsa virtual, Atwood ha explicat per què Orwell l'ha marcada tant.
Quan vaig llegir La revolta dels animals, era tan jove que no sabia que es tractava d'una al·legoria política. Després vaig llegir 1984, molt interessada per saber com seria Anglaterra si es convertís en una dictadura totalitària. I aquesta és la mateixa pregunta que em vaig fer en relació als Estats Units mentre escrivia el Conte de la Serventa.
Perdidas en el bosque l'acaba de publicar en castellà l'editorial Salamandra.
I als esports, Pau Cubarsí es dubta per jugar diumenge al partit del Barça de Lliga al camp de la Real Societat. El central blaugrana vol jugar tot i els 9 punts de sutura que té la part inferior de la galta dreta. Els serveis mèdics del club blaugrana, en canvi, volen esperar a veure l'evolució de la ferida.
Precisament, la Real Societat ha jugat aquest dijous el seu partit de la jornada 4 de la Lliga d'Europa. Els donostiarres han saldat la seva visita al camp del Victoria Pilsen-Txec amb una derrota per 2-1 i amb alineació del gruix dels seus titulars.
També s'han disputat a Ludogorets 1, Atlètic Club de Bilbao 2 a la Lliga d'Europa i Betis 2, Celje 1 a la Conference League.
Joel Parra és la novetat al Barça de bàsquet per jugar aquest divendres al partit d'Eurolliga contra el Baskonia, un cop recuperat l'esquinç al turmell dret, que l'ha mantingut de baixa un mes. El partit el transmetran a l'AP i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma també 3CAT. Jugat aquest dijous, entre d'altres, Milà 85, Madrid 76, en la tercera derrota seguida dels blancs.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo queria estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Hey. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs, hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu comentat que la consellera responsable d'emergències no sabia que existia el sistema d'alertes al mòbil. O que el govern Mazón va ignorar fins a 3 trucades abans d'acceptar la primera ajuda de l'UME. O potser heu parlat dels efectes de les inundacions, per exemple, en la pell. Amb què es troben o trobaran els dermatòlegs? Doctora Bou, de nit, benvinguda.
Moltes gràcies. Doncs amb molta feina, molta més del que la gent s'imagina. De pensar que gràcies o per culpa de les grans desgràcies que hem passat en aquests darrers anys amb tota aquesta cosa del canvi climàtic, hem pogut estudiar bastant bé i veure i treure conclusions de les coses que passen, des del tsunami del 2004 o també de les inundacions que va haver-hi a Nova Orleans el 2005 o les del Pakistan el 2010. Què hem vist? Que el problema, dermatològicament parlant, perquè problemes n'hi ha moltíssims, però dermatològicament parlant, ens trobarem problemes dels 4 primers dies. I després tindrem una altra etapa fins als 28 dies, teòricament, i després les conseqüències o les seqüeles que pugui portar això. Què és el primer que veiem? Ferides. El primer, contusions. Per què? Doncs pels cops, perquè es trepitja, com que hi ha aigua, trepitges runa que no veus, perquè et puges als arbres, perquè puges a les teulades. Tot això fa que tinguis cops, aquestes contusions, i les ferides. El pas següent, que és a partir d'aquest quart dia, normalment, tot i que ja es poden infectar de pressa, comencen ja les infeccions. Aleshores, aquestes infeccions poden ser de molts tipus i algunes de molt dolentes o molt lletges. Per què? Perquè tota aquesta aigua en què tu estàs immers, hi ha molt material infectat, hi ha molts bacteris, hi ha molts gèrmens, hi ha excrements, hi ha orina, hi ha moltes coses. Tot això, si a sobre tens una ferida oberta, doncs imagina't. Després hi ha algo que es multiplica, però d'una manera brutal, les infeccions per fongs. Els fongs, en la humitat, estan en la seva glòria, diguem-ne, per multiplicar-se. Llavors, doncs, veurem moltes tinyes. Les tinyes no solament és allò en el cabell i ja està, sinó que també n'hi ha per tot el cos. Per tant, és important. I després tenim dues coses més que són molt importants, que és el peu d'immersió. El peu d'immersió, que això ho veiem a les guerres, i també ara, perquè també hi ha guerres a Ucraïna i a Israel, doncs, però una cosa és el peu del soldat, i l'altra és quan tu estàs hores i hores submergit en aigua. Llavors hi ha unes micobactèries que creixen i llavors poden fer bastant de mal.
No em trobo gaire bé per començar el programa avui.
I per acabar,
sí.
Al·lèrgies de contacte per coses que toques, perquè, és clar, hi ha, doncs, des de benzines, des de productes químics, doncs, que s'escampen per l'aigua. Per tant, la gent que només pensem que ha passat segons quines coses, doncs hem de pensar també en les persones. Haig de dir que els dermatòlegs de Llevant, de València, Alacant, Castelló, s'han ofert, tots els que estan, ja no parlo de la pública, parlo dels dermatòlegs privats que tenen les seves consultes, obrir-les per la gent de franc, estan fent una gran difusió, com tantes coses que hi ha.
Doctora Bou, de nit, cada 15 dies, a la nit dels ignorants, però potser algú diu, jo he parlat del president dels Estats Units, el guanyador de les eleccions, i per això hem reservat la primera trucada a la professora de Ciència Política de l'Universitat de Nova York i de la Universitat Pompeu Fabra, Victòria Alsina. I mira, ja ens podeu trucar al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta del Domènec. Si deixessis d'existir, què et perdries? Aquesta fa pensar, eh? Què et perdries? O aquesta del Joan de Vallcarga. Els fills dels meus germans són els meus nebots, però i els fills dels meus cosins, què són? L'Anna Maria diu nebots de segon grau, la Josefina cosins segons, la Roser a casa en dèiem fills de cosins. Disposem de 8 línies, aquest és el telèfon que les aglutina, 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. No se sap si és gros el nap fins que ha tret el cap.
Dites fites.
Doctora Bou, ens hem aixecat en sentir els Village People i, escolta'm, estem aquí amb un tipet posat d'una manera. Tenim una, ens surt de dins el ritme. 1978, aquest és el tema que va sonar amb força dimarts a la nit a la seu electoral republicana a Florida. Un Donald Trump eufòric, imaginem-lo. Doncs bé, diguem que aquesta victòria contundent és per un condemnat penalment, amb diverses causes pendents, que ha participat en un cop d'estat i amb discursos plens d'odi i mentides. Quan començàvem el programa dimarts passat, s'acabaven de tancar els col·legis electorals i Victòria Alsina, exconsellera d'Acció Exterior i professora de Ciència Política
de les universitats de Nova York i Pompeu Fabra, no tenia prou elements per fer un balanç dels resultats.
La gent està votant molt, serà llarg, i el meu pressentiment és que avui és difícil que sapiguem quan ens aixequem, fins i tot demà quan tothom s'aixequi, que tinguem un resultat ferm sobre la taula.
Doncs han passat dos dies. Victòria Alsina, bona nit.
Molt bona nit.
Justa...
Però em vaig equivocar perquè les enquestes es van equivocar, com va passar l'any 2016, per cert. Però el que aquestes enquestes d'Estats Units doncs hauran de revisar, perquè tant l'any 2016 no van preveure que guanyés Donald Trump, com les d'aquest any 2024, doncs en aquest cas sí que deien que podia guanyar, però ni molt menys amb la majoria aplastant que ha tret. Fins i tot en els estats demòcrates, doncs ha tret molts millors resultats dels que havia tret mai cap candidat republicà. És a dir, Califòrnia, Nova York, han guanyat en aquest cas els demòcrates, però ell ha tret un resultat magnífic.
Entrem en un canvi d'època?
Segurament sí, i és un canvi d'època de llarga duració. Ara que ja s'han anat sabent les dades i s'han pogut analitzar amb una mica més de temps, és interessant fixar-se en algunes coses, no? Per exemple, dius, qui ha votat Donald Trump? Perquè a vegades des de la perspectiva europea ens costa una mica de veure qui pot votar aquest personatge que tu ben bé deies, no, Xavier, que de fet tenia una condemna per entrar a la presó el mes de novembre, no?
Sí.
I que va mentir 21 cops de mitjan al dia mentre era president en el mandat passat. Doncs analitzant aquestes dades es veu, per exemple, que realment la classe mitjana i la classe treballadora dels Estats Units l'han votat massivament, no? Avui publicaven unes dades que si et mires la gent que ha votat a Trump, et diuen el 73% de la gent que l'ha votat és gent que ha tingut problemes amb la inflació, problemes amb les seves economies, que els hi ha costat arribar a final de mes. I, en canvi, si mires els que han votat a Harris, és tot el contrari. És gent que té educació universitària, que són classes més benestants, i això, doncs, és desconcertant per la concepció tradicional que tenim del que és el Partit Republicà i el Partit Demòcrata.
Què podem esperar d'aquest segon mandat de Donald Trump?
Ell té molt més poder que en el primer mandat perquè, primerament ell es coneix també millor el que és ser president i les possibilitats que et dona estar a la Casa Blanca. Està més empoderat perquè està més fort a dins del Partit Republicà. A dia d'avui ja ningú el discuteix amb ell, és el líder únic i total. I també els republicans tenen més poder en les diferents institucions perquè han guanyat majoria al Senat. I, per tant, tenim un Donald Trump amb la capacitat d'impulsar legislació i fer pràcticament tot el que vulgui, amb un suport molt ampli, no? A més, perquè ja hem vist tots els resultats.
Parlem de l'era de l'autoritarisme, de la cultura de la masculinitat, del patriarcat.
Ara que parles de masculinitat, és interessant veure que han votat homes i dones, no?, als Estats Units. I és interessant analitzar com en general la Kamala Harris ha guanyat entre les dones, entre el global de les dones, un 54% de les dones l'han votat, però si et mires les dones blanques, no és així. La majoria de dones blanques ha votat el Trump, no?, per exemple, i també l'ha votat la majoria dels homes llatins. Els homes llatins tradicionalment votaven el Partit Demòcrata i va ser així amb Clinton, va ser així amb Biden, però no ha estat així amb la Kamala Harris, perquè en aquest cas el Trump l'ha guanyat 10 punts per sobre pel que fa també als homes llatins. Són dades que et diuen molt de realment com han funcionat les campanyes i amb qui han sigut capaços d'interlocutar aquests dos partits. El Partit Demòcrata està en una esquizofrènia total, tenen un discurs que no captura les classes mitges i a partir d'aquí doncs ho tenen molt complicat.
I és un canvi profund en la societat nord-americana, més divisió encara?
Sí, totalment. És a dir, la societat americana està dividida. El que passa que el Partit Demòcrata, el Trump no és que l'hagi votat més gent de la que el va votar fa 4 anys, però, en canvi, els demòcrates han baixat pràcticament a la meitat dels vots que van tenir fa 4 anys.
Ahir ens va trucar un oient a partir d'aquesta victòria contundent d'un condemnat penalment. Diu, com pot ser si nosaltres aquí hem emparedat el senyor Errejón?
Perquè als Estats Units no s'assembla gens a Europa ni a la nostra realitat. De fet, el Trump és el president que té més acusacions penals de tota la història americana. De fet, hi ha una broma, no?, que diuen tots els presidents de tota la història dels Estats Units, entre tots ells, han acumulat 91 acusacions penals. I les 91 són per Donald Trump, no? Perquè ningú n'havia tingut abans. El que passa que els seus seguidors això no ho han vist com acusacions reals, ho han llegit com manipulacions dels jutges demòcrates que anaven en contra del seu líder. Aquest és el que ell sempre diu. Aquestes eleccions anaven de tot l'establishment americà contra mi, Donald Trump i els Estats Units d'Amèrica.
Victòria Alsina, professora de Ciència Política de l'Universitat de Nova York, i la Pompeu Fabra, exconsellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més i que descansi.
Moltes gràcies, i com diuen als Estats Units, God save America and us, no? Perquè també ens afecta. Bona nit, Xavier.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i una nota de veu de la Fina, de Nou Barris.
Me parece una falta de respeto y de muy mal gusto todas cuantas personas insultan, tratando de loco, etcétera, etcétera, al ganador de la nación americana, al señor Donald Trump. Y me parece, como digo, falta de respeto, porque no solamente le insultan a él, insultan a toda una millonada de personas que le han votado. Y pregunto, ¿los insultadores hacia este señor y hacia el pueblo americano son ellos los listos y los que le han votado son tontos y malos y los insultadores son los buenos?
Aquesta és la idea en forma de pregunta, i aquesta, la trucada de l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, una dita feta. Busca pau per la ment i trobaràs salut pel teu cos.
Gràcies. El Joan Lluís, del barri d'Horta, pregunta per què a una dona embarassada se li diu que està encinta. No sé si algú ens podria orientar. El Manel, de Barcelona, diu: a tots els països del món hi ha el costum del bidet. Uns coneguts d'Amèrica del Sud van quedar estranyats quan el van veure, i diria que els països àrabs tampoc n'hi ha. No sé si hi ha algú que domini el món del bidet. I si ens seguiu fins a les dues, atenció, perquè anem molt forts avui, eh? La darrera melodia se l'ha reservada una companya de la casa, la Carla Verdés, productora de Les Dones i els Dies, i en algunes ocasions a la nit dels ignorants, i ha triat Todo lo que amaste, de Rosalén.
Te quiero. Si supieras cuánto se te echa de menos.
Aquest és un emotiu homenatge de la cantant al seu pare, Cristóbal, que va morir inesperadament d'infart el 2022. I una manera de processar el dol, doncs, va ser aquesta: tancar-se a casa durant 3-4 dies, es va vestir amb la roba del pare i es va envoltar de fotografies i objectes per recordar-lo i homenatjar-lo. I així va néixer aquest Todo lo que amastes. Compta amb l'acompanyament de l'orquestra d'Euskadi. L'escoltarem a final del programa. Per cert, Rosalén ha visitat el seu poble, l'Etur, Albacete, arrasat per la Dana, i ara fa molt poca estona que ha acabat un concert a benefici dels seus ciutadans. I aquest dissabte actuarà a l'Auditori de Girona presentant el seu 6è àlbum d'estudi, El Abrazo, i hem mirat i queden poquíssimes entrades. Per cert, Carla Verdés, que ha triat Rosalén, és seguidora, i Pau, què en destaques d'ella?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs la Carla va participar per primera vegada a la nit dels ignorants el març del 2019. Érem en ple judici del procés, els presos estaven empresonats i no havíem sentit mai parlar de la Covid. És una productora tot terreny que ha passat per una desena de programes de la casa. Matins, tardes, estius, especials... A la ràdio és coneguda per ser fan de la Rosalén, també de l'Oreja de Van Gogh i per córrer maratons. Reconeix que la primera vegada que li van proposar per participar als ignorants va refer una mica el nas, sobretot per l'horari. Era una època que matinava molt, però va quedar meravellada per la màgia del programa i també per la màgia de la seva audiència. D'aquí una estona l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau, i també gràcies a la Carla per brindar-nos el seu gust personal a la forma musical. I ara hi faltes tu, aquest oient que no dieu mai res, esteu allà, són els oients passius, i si m'animo o no m'animo, va, anima't. Reserva't una darrera melodia en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim.
667 220 148.
I ara cap a Gràcia. Maria, bona nit. És aquí, Maria? Maica, bona nit, perdoni.
Ah, vale. Hola, sí, soc Maica, bona nit. A veure, primer volia fer una reflexió meva sobre la qüestió del tram i els votants, etcètera, no? I després faré una pregunta. La qüestió dels votants, bé, hi ha una dita que diu que trilions de mosques mengin merda no vol dir que la merda sigui bona. Vale? Aquesta és una. La pregunta és, aquest estiu hi havia un ullet als meteoròlegs de TV3, el Gori, molt jove. No sé si us sona. Sí, era sis moreno, primet, amb unes ulleres negres, i bueno, va estar l'estiu i de repente ja no se l'ha vist més i no sé, l'alabaven molt, no? Que era una descoberta i no sé què ha passat, no? Era simplement això, qüestió de curiositat.
A veure si sap què se n'ha fet en Gori.
Sí, un ullet, o sigui, ha estat a l'estiu aquest, a TV3 ho feia molt bé, i bueno, no sé, de repente està desaparegut.
Doncs ho demanem, Maria.
Maica.
Ai, Maria. Maica, perdoni, tinc això al cap.
No, tranquil.
Sí.
Molt bé, doncs
d'acord.
Vinga.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Hi ha algú que sàpiga què se n'ha fet del Gori? Doncs ara és la doctora, no, és la Maria, de Girona.
Com ho veu, el fet de que moltes vegades surten reaccions cutànies en determinades zones del cos que tenen una motivació en un òrgan.
Aquesta és per la doctora Bou.
Sí, és molt freqüent que puguem diagnosticar malalties d'òrgans interns perquè veiem simptomatologia a la pell. I allò que jo sempre dic, la pell en parla, la pell ens parla, doncs ens pot dir moltes coses. La llista seria interminable. Però sí que, mira, coses que són molt freqüents, per exemple, la rosàcia, aquesta cara vermella que tant tenen homes com dones, més les dones amb una edat mitjana, doncs abans de tot, el primer que hem de mirar és a veure si té l'Helicobacter pylori, que és aquest bacteri, aquest paràsit que es té en la via digestiva. I moltes vegades, tractant l'Helicobacter, s'arregla la rosàcia, per exemple. Després, a vegades només mirant les mans de les persones podem intuir si hi ha alguna malaltia. Per exemple, quan hi ha una cardiopatia.
Ah, sí?
Sí, perquè hi ha el que en diem les ungles amb vidre de rellotge, que és les ungles una mica abombades. O la gent que té cirrosis, aquesta malaltia del fetge, doncs que tenen les ungles blanques, tenen unes bandes blanques, per exemple. La diabetis, que també hi ha unes plaques d'eczema cutània, sobretot a la zona pretibial, després també úlceres que no es tanquen, alteracions visuals, però això ja se'n va fora de mi, i de la dermatologia, i després una altra que és molt freqüent i que és gran oblidada, que és l'hipotiroidisme. Quan la tiroides funciona poc, doncs el primer o de les primeres coses que passen és la caiguda de cabell. Per això és interessant quan et cau el cabell i no saps per què, no t'havia passat mai el que sigui, sempre anar al dermatòleg, que li demanarà una analítica, i el primer que descartarà és l'alteració de tiroides. El mateix que si tens un vitiligen, allò, aquelles zones de la pell que es posen blanques, també pot ser perquè hi ha una malaltia autoimmune del tiroides.
Ara és el Manel de Vinyet del Penedès.
De la psoriasis estic ja curat del tot. Les pupes m'han marxat tot, però m'ha quedat el que és on hi havia els granets com unes taques negres. Va, una pomada l'últim cop, me la vaig posant, però veig que no fa el que t'he de fer.
El terme curació amb psoriasis és molt discutible. El que sí és molt probable és que estigui sense lesions de psoriasi, que pot ser, i a més tots els tractaments van dirigits a mirar que la gent vagi, no tingui lesions actives. Però sempre poden tornar a sortir al cap dels anys. També és cert que avui en dia hi ha tractaments molt, molt millors que fa molts anys. I les taquetes són les seqüeles. Habitualment són blanques, per això diem la psoriasis s'ha blanquejat, però també, per si són fosques, també pot ser això, amb el temps li anirà marxant.
Algú podria estar dient, mira, si truco la doctora Bou em contestarà. No, perquè són trucades que s'han reservat, sí que li reservaríem per la propera vegada, que d'aquí 15 dies. Ara veig que n'hi ha una de l'Alba, de Sabadell.
Però ara resulta que tinc el dit del mig, que al mig de l'ungla se li fa un tallet.
se m'enganxa, perquè es veu que se m'enganxa per tot arreu. Que raro, oi?
D'acord.
No, també és molt freqüent. Clar, jo no sé l'edat que té vostè, però per la veu veig que no és un adolescent. Quan passen els anys, sobretot a partir de la menopausa, moltes vegades, però també puc començar abans, les ungles s'assequen molt, estan poc hidratades, i aleshores, clar, quan s'assequen, doncs es trenquen. I fa a vegades això. Això és el primer que hem de pensar, perquè en medicina sempre hem d'anar el més fàcil. I després anar pujant el to, si cal. A vegades també pot haver-hi algun tipus de malaltia que també dona aquests talls a les ungles, però si només és una que fa com una espècie de B baixa, això, hidrati molt bé. Crema,
igual que et poses crema la pell, posa't també les ungles.
Sí, mira, i una cosa molt senzilla, oli.
Oli.
Oli. 5 minutets al dia.
Els ditets allà a l'oli. Home, la imatge és maca a casa, allà, sí, amb els ditets a l'oli.
Però jo sempre dic primer una mà i l'altra, que després l'altra, perquè si et truca el telèfon i tens les dues mans embadornades, i un bon massatge.
Potser la Carme de Sant Pere de Ribes suca els dits a l'oli. Carme, bona nit.
Sí, sí, allò que diuen qui remena l'oli, els dits s'anunten, no?
Exacte,
sí.
Més ben dit.
Sí. L'oli serveix per moltes coses.
I tant, i tant. Avui no puc fer cap pregunta, no, per la doctora?
Avui no, perquè seria passar per davant de la gent que ja ha reservat.
No, de cap manera.
A veure.
Bé, la meva pregunta és molt senzilla. Els senadors d'aquí a Catalunya que van al Senat de Madrid, a part de reconstruir algunes lleis i això, quina altra cosa fan? És que mai ho he sabut. Mira, és una tonteria, diguem tonta o ignorant, però no sé exactament què fan aquestes
persones. La doctora Wall, me sembla que tampoc.
Jo crec que no fan res.
Veus?
Poca cosa.
No, a veure si ens escolta algun senador que ens ho expliqui. Estaria bé.
Així ens aprendrem.
Doncs vinga, endavant.
Gràcies.
Ah, només una cosa, recomanar molt una obra de teatre que avui he vingut aquí a Barcelona a veure-la, que es diu El matrimoni de Boston. La Villarroel, amb la Emma Viladesau, sí. Ai, ara no sortirà, Marta Marcos.
Marta Marco, i, sí.
Sí, i l'altra noia, ara no la recordo, i que em disculpi, pobreta.
No, perquè ho miro jo mentre tu parles.
Això. Doncs, bueno, una obra impressionant i, naturalment, totes les tres treballen divinament, però...
Home, estem parlant d'Oscar Wilde, no?
Exacte. Que aquesta obra, crec que ja fa molts anys, l'havia fet l'Anna Lissaran.
Estic llegint text de Mamet, amb la traducció plena de matices de Joan Sallent, sí. Josep Maria Mestres.
Boníssima.
Espectacle. Boníssima. El matrimoni de Boston, de David Mamet, és. Amb Emma Vilassau, Marta Marco i Emma Arquilloé. Sí.
Val, exacte. Que és la filla del
Pere
Arquilloé.
Ah, sí?
Sí, vaig escoltar l'altre dia. Sí, sí, sí.
Sí.
Veus? Molt bé, molt bé. I direcció de Josep Maria Mestres.
Sí. A tope de gent i, bueno, la interpretació de tot és molt maca i, bueno, l'obra és divertida i t'ho passes molt bé.
Doncs ens va molt bé aquesta informació per prendre nota.
Doncs moltes gràcies,
Carme,
a vosaltres.
Gràcies a tu. Adéu-siau.
Adéu, adéu, adéu.
Contra la ignorància, complicitat i coneixement.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures.
Bueno, que sigueu com sou, que sigueu tan atrevits i tan joves com sou, i ja ho deien aquella gent, aquells bojos del maig del 68, no? Pidamos lo normal, pidamos lo imposible, demanem l'impossible, demanem allò que és possible i normal, que és l'impossible.
La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
On a horse with no name, it felt good to
Aquest és un cavall sense nom, un títol de cançó i de disc, número 1 durant 5 setmanes als Estats Units, 1972, i que va consagrar de la nit al dia els seus autors, el trio de guitarristes Amèrica. El títol d'aquesta peça fa referència a la pel·lícula Un home anomenat cavall, que ens va impactar amb Richard Harris en el seu moment, aquell home penjat allà, aquella cosa... Aina Grau, bona nit.
Bona nit, pels amants.
A tu no et sona, no?
No, m'agafé lluny, m'agafé lluny. Pels amants...
El van penjar per aquí, per les metes.
Ah, ostres, quin mal, no?
Sí, la doctora Bou sí que se'n recorda d'això, eh? Aquella imatge, aquella pel·lícula... Sí. Era Destroyer, allò, eh?
Sí, sí, eren altres temps.
Molt bé, molt bé. Adéu.
Pels amants dels cavalls, en aquest cas, sentit positiu, aquest cap de setmana arriba la Fira del Cavall de Puigcerdà amb el 43è concurs de cavalls. És una de les mostres ramaderes més importants d'Europa, dissabte i diumenge, al recinte firal de l'Avinguda del Transpirinenc. S'hi esperen fins a 1.000 exemplars de la raça autòctona dels Pirineus.
Els visitants podran gaudir d'una fira multisectorial amb més de 300 parades a productes artesans. I atenció als amants del jazz, perquè aquest dissabte comença l'onzena edició del musical del Bruc amb grups com la Sant Andreu Jazz Band.
M is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it take more heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Els mesos entrants d'aquest novembre i desembre, el Bruc, als peus de Montserrat, es transforma en un gran escenari per a totes les edats. Des de la coordinació musical, Miquel, per què pot ser una bona idea venir al Bruc?
Venir al Música al Bruc és una molt bona idea, perquè venint al festival que fem al Bruc hi trobareu llums d'hivern. És a dir, 5 concerts per gaudir-los i assegurir-los tranquil·lament lluny de la carretada de festivals de l'estiu. El Musical Bruc comença aquest proper dissabte 9 de novembre amb els reconeguts Spanish Brass, que celebren 35 anys de trajectòria. Seguiran el premiat espectacle Guillermota, de Jordi Vidal, l'espectacle familiar barrocomàtic, l'eclèctic concert de la Cobla Marinada, el cantaor Pere Martínez i el jazzman Vicenç Martín, titulat Llum. I acabarem, durant les festes de Nadal, amb la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro i el cantant Edu Ferrer i el seu tribut a Frank Sinatra. Us convidem a gaudir relaxadament del nostre Musical Bruc. I si voleu més informació, la trobareu a la web elbruc-cultura.cat.
Que sigui un èxit, però aquest cap de setmana hi ha moltes altres propostes a destacar.
Sí, mira, la desena mostra de formatges artesans de Ponent al Palau d'Anglesola, Lluèrnia, el Festival del Foc i de la Llum a Olot, la Fira de Tardor de Sort o la Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià, entre altres propostes.
I d'avui en vuit, exactament allà on hi ha asseguda la doctora Bauí, l'Aina, hi haurà el convidat del mes.
El convidat del mes.
Algú deu pensar, sí, que deu ser ample, que necessiti dues cadires, no? Doncs no, perquè no serà només una persona, sinó una parella. I és que dijous vinent, dia 14, celebren 100 anys de la primera emissió oficial de ràdio. Un 14 de novembre, Ràdio Barcelona, l'emissora més antiga de casa nostra. I ho celebrarem amb una parella que porten l'ADN més radiofònic. Qui diríeu? Ni més ni menys que Mònica Terribas i Sergi Cotillas.
Que bé, que bé.
Me'l vol venir, la doctora Bou vol venir.
Què els hi voldríeu preguntar? Des d'ara obrim les vies perquè ens feu arribar les vostres preguntes al correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials o al WhatsApp del programa al 667-220-148.
I ara entrem al pou, a veure qui podem trobar.
Doncs mira, avui la pregunta que rescatem va de persianes i de l'antiga Pèrsia. No sé si la doctora Bou...
Li agradarà, li agradarà.
Si aquest tema el toca una mica o no, ens la fa arribar el Josep Lluís d'Horta.
Les persianes, per què diuen així? Perquè es van inventar Pèrsia o per quin motiu?
Ben, no, vés a saber, diu la doctora Bou, a mi que m'explica, no? 93-201-7474.
Divendres a les dues,
bon dia, són les dues,
al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal.
Que els d'aquesta temporada hauran d'estar...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
De què riu la Mònica?
No, només jo puc parlar. Sí. Vull dir, estan tots tres trencats.
Això els dimecres és divertit, eh? El fotut és que ara haurem de parlar de coses sèries.
Clar.
No sé si podrem, eh?
Catalunya Migdia, de dues del migdia a quatre de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
La vida són preguntes. També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Ara és la Maria Dolors.
Tinc el cuero cabellut reactiu de tant posar-m'hi des de fa molts, molts anys minoxidil a dosis de dona i d'home amb aquella fe de que em tornés a créixer el cabell. Per favor, em podries recomanar algunes ampolles absolutament naturals que no tinguessin alcohol? Perquè l'alcohol, com que tinc reactiu el cuero cabellut, me les poso i em fa mal. No en suporto cap d'ampolla d'anticaiguda.
Què li podem dir?
A veure, primer, si només es posa ampolles anticaiguda, pues potser per això no té èxit en el tractament. En segon lloc, si té tanta irritació, no és pel minoxidil, sinó per l'excipient que porta el líquid en què conté, aquest líquid que conté el minoxidil. Jo li aconsellaria que anés a un dermatòleg i que li faci, primer que li estudiï, a veure, perquè li cau el cabell, si li surt o no li surt. I avui en dia tenim molts tractaments, tant orals com tòpics, que no vol dir pastilles de vitamines, que també a vegades es necessiten, però no sempre. Però sobretot és una formulació magistral que no tingui cap, que l'excipient no tingui alcohol, que no sigui irritant, i llavors li anirà molt bé.
El Manel des de Barcelona diu, dolor és el mateix que reuma?
No. Dolor, qualsevol part del cos pot fer dolor. Pots sentir dolor, pots tenir mal de cap, si et fas un tall et farà mal, si et dones un cop el genoll et farà mal, si et dones... O sigui, dolor és un símptoma de que algú no està funcionant. El reuma, guardem aquest terme per totes aquelles malalties que tenen a veure amb les articulacions i amb el sistema locomotor i també amb un cert número de malalties immunitàries. Aleshores, per això, a vegades sí que es fa servir pel mateix, però no és així. Uh-huh. El dolor és el dolor i el reuma és el reuma.
Anem a tallar. Paquita, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Mira, jo també volia preguntar, però m'ha dit que ja està tot ple.
Ja està ple, però pot preguntar per d'aquí 15 dies.
Sí, faré. No, només volia dir que
d'aquest dia vaig
sentir que deien d'aquella nevada tan grossa, que jo me'n recordo molt, que va ser el 62 i una senyora deia el 64. Sort que una ja ho va rectificar, perquè va ser molt horrorós, també tan gros. I després volia dir, que ara faig una mica de propaganda jo, que el dia 11, la festa major d'aquí Tallà, Sant Martí, i té molta... amb el relleno d'aquí, se'm pregunta molt que fan un relleno de les pomes rellenes, he vist molta gent a menjant. I he pensat, mira, deixo dir aquí, si algú vol venir...
Festa Major Taià, aquest cap de setmana.
Sí, el dilluns, el dia 11.
El dilluns.
Sí, i tot això. I després que hi havia un senyor, que jo també m'hi trobo, que quan destapa les botelles de Vichy i de Graciosa, que no es acaba de treure el tap, que queda enganxat. Antes no passava. I aquest senyor va dir, pensat, mira, hi ha posat a dir, com que no puc dir l'altre, ho acabo de dir això.
Molt bé. Paquita, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit tingui. Gràcies.
Doctora Bou, de nit.
Sí, espero que no us molesteu perquè no puguem fer ara un tet-a-tet directe, però, esclar, hi ha gent que ja fa dies que s'ha anat reservant la pregunta i el temps és el que és. Per exemple, pel Josep del Parc Güell.
Soc d'un poble de la costa i la canalla, el primer dia de platja, ens posaven vermells com a perdigots. A cap d'uns dies sortien unes bullofetes i ens pelaven, es saltava la pell. I això any rere any. A veure si, degut a aquestes circumstàncies, tinc que prendre unes mides o uns controls específics, perquè va dir en una de les intervencions que el sol té memòria. El que sí és veritat és que ara m'ha sortit una taqueta petita aquí a l'esquena, que se m'ha fet més gran, que té una textura com rugosa, que ja tinc hora al dermatòleg per dintre d'un mes i pico.
Quan ha dit que té hora el dermatòleg, el doctor Bou ha fet que sí.
Sí, a veure, no totes les taques són dolentes, ni quantitat i quantitat de lesions benignes que no tenen més importància. Però sí que és cert que tota aquella canalla que de petits s'han cremat amb el sol, perquè això de les bullofes i el pelat són cremades, i que això és molt freqüent als anys doncs, 50, 60, 70, fins i tot 80, i ara també, però en aquella època era molt freqüent, sí que hauria d'anar un cop l'any al dermatòleg que li faci una revisió. I així, si hi ha alguna cosa que no va a l'hora, se'n va.
A mi em va passar amb la doctora Bou, no sé com em va anar, diu, tens una piga que l'hauries de treure, aquesta piga. I me la va treure de seguida, me la va cremar.
Sí.
Vull dir que veus això que diem, que és important de...
Sí, la prevenció està molt bé. És el que s'ha de fer i total, és un cop l'any, tampoc
sí,
no és tant, no? Però sí que és important això, les persones que s'han cremat, eh? I els pacients quan els plorar per alguna altra cosa i dic, tu et vas cremar de jove o de nen, i em diuen, i com ho sap, home? Perquè la pell me parla i m'ho diu.
Clar.
I veig això, o sigui que val la pena la revisió anual.
La Roser de Granollers, per escrit, per l'artritis psoriàsica.
Sí, avui en dia també tenim molts tractaments biològics, que fins que s'arriba al tractament biològic també tenim camí, eh? Però sí, és una mena d'artritis que va associada a la psoriasis. Fa molts anys, deien que la psoriasis era purament cutània i que no tenia cap relació amb res. Ara, gràcies als estudis i a la investigació, s'ha vist lo de l'artritis, ja fa molts anys que se sap, eh? Però que també hi ha altres coses que se sumen. Per tant, val la pena estar en bones mans.
Ara la Maria Dolors.
Recentment, no fa encara una setmana, em vaig fer una cremada des del pit fins a baix de la cintura, inclús al peu. Em va caure aigua bullent a sobre. I he estat tractada amb una crema antibiòtica i voldria saber si hi ha alguna crema millor o un procés de curació millor que posar-se crema perquè no em quedi senyal. Està una mica vermella.
Déu-n'hi-do, una cremada
sí.
Així.
Depèn de la mida de la cicatriu que pugui haver-hi, pues es pot indicar una cosa, un tractament o un altre. Hi ha moltes coses, des d'uns pegats de silicona, des de fer servir alguna crema, una crema hidratant, evidentment, però jo li aconsellaria, si la cicatriu és gran i és una zona important, doncs que vagi amb un dermatòleg, si és especialista en cicatrius, i que n'hi ha diversos aquí a Barcelona, tenim
això.
El millor d'Europa, està aquí a Barcelona, sí. Que sap de cicatrius una meravella, jo doncs els meus pacients amb cicatrius els hi remeti a tots.
Aquest jugador del Barça que té una...
Pues algú li podria dir que anés a veure aquest doctor, perquè té molts làsers de tota manera i és un número 1, no sé si dir el nom.
Sí, aquí ets posada.
El doctor Didac Barco, aquí de Barcelona, allà darrere a l'illa, sí, molt sí, fàcil, sí. I és, en sap molt i ho fa molt i molt bé.
És informació que, doncs, bé, és a saber qui ens la pot utilitzar de manera positiva. Ara és l'Assumpta de Mataró.
Per veure si pot parlar sobre la xerostomia, o sigui, la falta de saliva, perquè porta sí. particularment molts inconvenients i ens donen molt poca informació.
Xerostomia,
sí, 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 sí.
Xerostomia,
sí.
Demanem a veure si algú ens explica l'etimologia d'aquesta paraula.
Sí, ve de venir del grec.
Xerostomia.
Sí, s'ha quedat, deu ser s'ha quedat, i la cavitat oral. Que això dona moltes dificultats, perquè és que les glàndules salivals no treballen, no van a l'hora.
I llavors això és una plata de rebosteria i no fa res, allò.
No saliva gens. I això és molt incòmode per les persones que ho tenen. I aleshores, doncs, clar, podria dir begui molta aigua, però, esclar, un cop hi has begut l'aigua, no és això. Sí que hi ha productes a la farmàcia que hidraten, que porten àcid hialurònic i coses que pots tenir a la boca. I, sobretot, sí que és important, a banda d'intentar buscar la causa, perquè moltes vegades no hi ha causa, o és genètic, o és propi, que et surt
complex,
i ja està. Sí, que és com tota la medicina.
Això vas a les glàndules, no? Sí, què activa aquelles glàndules.
Exacte. I aleshores, doncs, mira, l'edat, medicaments, pot ser secundari, medicaments, per la quimioteràpia, avui en dia que es fa tanta quimioteràpia, perquè com que diagnostiquem molt millor els càncers, també fem millor els tractaments i els curem, però a vegades queden efectes col·laterals o secundaris, no? Aleshores, sobretot, evitar aliments secs, com són galetes, fruits secs...
Cosa astringent,
sí,
no?
Sí, exacte. Les patates fregides, això que banda que tampoc no són gaire bones de menjar, com dietèticament parlant. Doncs
però
les
que bones són,
sí,
sí. Fan festa,
Els fruits secs,
fregides.
Sí, doncs evitar tot això, però sobretot intentar un bon diagnòstic que sigui a veure quina és la causa. Perquè si és per un medicament, igual es pot substituir per un altre.
Ara és la Constança, de Terrassa.
Jo fa anys que vaig tindre l'herpes zòster. Em va sortir així una punxada molt gran aquí en el llombrigo, amb uns granets, i una doctora em va dir que si em prenia un medicament abans de les 24 hores no tindria efectes secundaris. Aquell medicament em va costar 100 euros, us recordo, però no sé si era una indicció o si eren uns polvos, bueno, no ho sé. I sí, i no vaig tindre cap efecte secundari, eh? Jo no vaig saber que era un herpes zòster. Però la meva pregunta és, el meu cos ha quedat immunitzat o es pot tornar a tindre l'herpes zòster?
La Maria Teresa de Vilallonga del Camp em sembla que li diu que no.
Jo volia dir amb una senyora que ha parlat d'un herpes zòster.
Sí.
Jo n'he passat 3 o 4, entén? El que passa que això surt d'estar una mica baixa de moral.
A veure, llum amb l'herpes...
A veure, comencem per la segona.
Sí.
Baixa de moral pot ser, però sobretot és baixa d'immunitat. Quan un està amb un baixón, aleshores doncs, és més susceptible de contraure un herpes. El que passa que en dermatologia som molt especials, perquè moltes coses li diem herpes, i això a vegades pot portar a confusió. Hi ha el que en diem l'herpes simple, i hi ha el que diem l'herpes zòster, que tot i que els virus són cosins germans, no és el mateix. Habitualment, o sigui, l'herpes zòster deixa immunitat permanent, igual que la varicel·la, perquè és més cosí germà de la varicel·la que dels altres herpes. O sigui, a més, la prova és que qui no ha passat la varicel·la difícilment tindrà un herpes zòster. Que jo no dic que aquesta senyora no hagi tingut herpes. Pot haver-hi excepcions. Pot haver-hi algun cas excepcional i que tingui pues, 2 o 3 herpes zòster. Jo no n'he vist cap. En més de quasi 50 anys de professió no n'he vist mai ningú que repetís l'herpes zòster. Sinó que pot ser un herpes simple que, a més en diem herpes simple recidivant, perquè va repetint.
Aneu al dermatòleg.
Sí. Això per una banda. I si realment fos un herpes zòster, cosa que dubto, jo li diria a aquesta senyora que demani que li posin la vacuna de l'herpes zòster.
Veus.
Perquè llavors no tingui cap més brot. Respecte a la primera pregunta que deia de que li van donar unes pastilles, sí, eren pastilles, no era líquid, eh?
Sí,
eren
euros.
Unes pastilles, sí, que vol... sí. Sí, sí, valen 100 euros, que estan bonificades per la Seguretat Social. En aquest país tenim aquesta sort de la gratuïtat o de la disminució del preu, no? És interessant començar quan abans millor el tractament, i així no hi ha les seqüeles, més que efectes secundaris, seqüeles. Perquè moltes vegades, com que l'herpes el que afecta és un nervi, a vegades queden aquestes neuràlgies postherpètiques, que hi ha casos que són molt incòmodes i molt difícils. Com que va començar tan aviat, doncs va quedar bé.
Última pregunta, Maria de Viladecans.
Jo em prenc unes perles que es diuen Deonagra, que diu que van bé per la pell. Jo és que sempre tinc picors i me fan al·lèrgies i coses així, i tinc la mania, no sé si és que ja és la fe, que sembla que em van bé. I no sé si ho faig bé, si la doctora Bou m'ho pot contestar, si és que ja suposo que ho coneixerà.
Sí, clar. Està bé prendre-les, perquè té molts efectes beneficiosos pel cos, tant per els greixos, per el colesterol, per hidratar la pell. Sí.
Com ha dit que es diu això?
Oli d'onagre. Sí,
molt bé.
Àcids greixosos essencials.
Potser els hi recepten els jugadors de futbol.
Sí, aniria bé.
Anem a Can Barça amb la doctora Bou, que està exultant, no?, com
oi
tots
tant,
els barcelonistes,
sí,
no?
Sí,
però
sí.
Què està passant allà?
Doncs mira que hem encertat amb un entrenador que diu que l'única paraula que sap dir en català o d'això és la Masia, la Masia.
Ah,
la Masia,
sí.
Ho he sentit que deia, la Masia, la Masia, la Masia. Sí. Clar, ahir va haver-hi un moment que hi havia 7 jugadors de la Masia al camp, eh? O sigui, van donar una lliçó magistral de futbol, i si això hi sumem, que hi ha crisi amb el Madrid, que això al mateix temps,
sí.
Doncs llavors ja és fantàstic, perquè
sí.
El Madrid ha de perdre sempre en els entrenaments.
Què els hi passa ara? Què els hi falla?
Mira, ja està bé, perquè tants anys aprofitant-se, ja està bé, i després diuen que som nosaltres que comprem els àrbitres. I a més s'equivoquen, perquè l'MVP no pot jugar en aquest mateix equip, perquè ocupa el mateix lloc que el Vinícius, i el Vinícius, que és un impresentable, tampoc li deixa lloc, doncs ja està bé. Mirem amb nosaltres, que és el que ens interessa, com estem nosaltres.
Quin és el repte ara, doncs?
Seguir. I ara, sí, esclar... Seguir jugant, i que hi hagi aquest bon rotllo que hi ha.
He llegit que es veu que aquesta astúcia del fora de joc ja l'estan intentant copiar, eh?
Sí, però se n'ha de saber molt per fer-ho bé, eh? Portem 104, em sembla, 102 fores de joc, eh? Amb el que portem d'aquests 16 partits. És fantàstic. A mi m'agrada molt el fora de joc. Això, ara comencen a dir que s'hauria de suprimir. Com que el Barça ho fem tan bé, ara diuen, no, és que s'hauria de suprimir, perquè, total, no cal. Si saps jugar bé, no necessites el fora de joc. No, el que clar que es necessita és...
I són molts gols, em sembla, no? Perquè estan fent golejades.
Sí, 55.
Imagina't.
Sí, mai havíem tingut un inici de temporada tan
no?
fort i tan bo,
clar,
eh?
Clar. I és aquest home, no?, la visió que té, la manera d'entendre
sí,
el futbol...
Sí, jo crec que sí, que l'entén d'una manera diferent. Amb això no m'estic carregant ni el Koeman, ni el Xavi, ni... No miro enrere, sinó que hem de gaudir del moment actual.
Vaig veure una fotografia molt interessant del Pep Guardiola i Hansi Flick, es diu, Hansi
sí.
Flick, i la mirada que es feien els dos, hi havia, deia molt aquella mirada.
Sí, 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 segur, home, és que el Pep és Déu pel futbol, eh?
Que bé, doctora, doncs bé, vostè dirà, queda un minut, que per com vol aprofitar. Aneu al dermatòleg, per una banda, que això ja ha quedat
sí.
molt clar,
sí.
I per l'altra, gaudiu d'aquest Barça.
Sí, i visca el Barça, això mateix. Això.
I aviat, no sé quan estarà acabat el camp.
Això no crec que ho sapiguem ningú.
Ningú, no ho sap
ningú,
ni
perquè hi ha, moltes propostes i ja veurem. Jo crec que tampoc ens hem d'amoïnar. Quan arribarà, mira. Ja està.
Molt bé. Juguin. Doncs va, anem a ballar una mica de salsa d'aquesta.
Vinga.
Vinga, va, ja som drets. Rumba i rumba i rumba.
Sí, que tu ets molt ballador.
Sí. Barça, Barça, Barça.
seguidors. Tots units fem força. Són molts anys plens de fans. Són molts gols que hem cridat. I s'ha demostrat que mai ningú no es podrà torçar. Blaugrana el vent, un crit valent. Tenim un nom i el sap tothom. Barça, Barça, Barça.